Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Informant Alfonso. El Fons Monetari Internacional avisa que si el conflicte a l'Orient Mitjà s'allarga, hi haurà una recessió mundial. En l'escenari més dolent, si l'estret d'Hormuz continua tancat fins l'any que ve, l'FMI pronostica que el creixement global cauria fins al 2%, amb una inflació que es podria disparar en 6 punts. Per l'organisme, el món s'enfronta a la pitjor crisi energètica des dels anys 70. Però pel conseller econòmic de l'FMI, Pierre-Olivier Gorinches, hi ha diferències positives respecte a aquella situació.
El primer és que l'economia global és ara menys depenent del petroli del que ho era abans. Hi ha molts més recursos energètics, renovables, nuclears i d'altres. I el segon signe de resiliència té a veure amb les polítiques monetàries. Els bancs centrals n'han après. Ara són molt més independents i estan focalitzats en l'estabilitat de preus.
A casa nostra, la inflació del març ha pujat fins al 3,1%, que és més d'un punt que el febrer. Repassem més notícies. Donald Trump apunta que els Estats Units podrien reprendre les negociacions amb l'Iran d'aquí un parell de dies. Mentrestant, a Washington hi ha hagut bona sintonia en les negociacions directes i inèdites d'aquest dimarts entre representants del govern d'Israel i del Líban. Les dues delegacions han acordat tornar-se a reunir després de seure's a la mateixa taula per primer cop en els últims 30 anys. L'ambaixador israelià als Estats Units, que encapçala la delegació, ha fet una valoració molt positiva d'aquestes converses.
Avui hem descobert que estem al mateix costat de l'equació i això és el més positiu que hem aconseguit avui. Els dos estem units per alliberar el Líban d'una potència d'ocupació dominada per l'Iran, anomenada Hezbollah.
Aquest dijous començarà la regulació extraordinària d'immigrants aprovada pel govern espanyol. Més de 500.000 d'estrangers se'n podran beneficiar, tot i que l'executiu ha endurit les condicions i per obtenir permís de treball i de residència tothom haurà de demostrar que no té antecedents penals. Elma Saiz, ministra de Migracions.
Quan la situació en el país d'origen sigui difícil, a través del Ministeri de Justícia, via diplomàtica, se puede ayudar y dar más plazo para que el interesado obtenga ese certificado de antecedentes penales, que es un requisito sine qua non.
El Congrés ha rebutjat la proposta de Junts de prohibir el burca i el niqab a l'espai públic. Els de Puigdemont són l'únic partit que hi ha votat a favor després de criticar la passivitat dels partits d'esquerres. La resta de forces no han donat suport a la mesura perquè o bé la consideren racista o bé rebutjaven la delegació de competències en matèria de seguretat per a Catalunya, que també recollia el text. La sessió plenària del Congrés ha quedat marcada per un incident insòlid.
No lo puedes consentir. Señoría, en base al artículo 103 y 104, habiendo sido llamado por segunda
vez... El diputat de Vox, José María Sánchez García, ha estat expulsat de l'hemicicle després d'encarar-se amb una lletrada de la mesa i amb el vicepresident de la cambra, que en aquell moment presidia la sessió. El diputat ha protestat des del seu escó mentre intervenia el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, en el debat d'una iniciativa del PSOE sobre la crema de llibres durant el franquisme. Des de Vox asseguren que el seu diputat s'estava queixant perquè l'havien insultat des de la bancada republicana.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar
interpretando. Es que tengo que interpretar, no me puedo ir.
La coproducció catalana sorda d'Eva Libertat guanya el Premi Lux del Parlament Europeu, un guardó que trien els ciutadans europeus i els eurodiputats. Sorda s'ha imposat a títols com Valor Sentimental, Òscar al millor film de parla no anglesa, i a la pel·lícula iraniana Un simple accident, guanyadora de la Palma d'Or a Cannes. Protagonitzada pel català Álvaro Cervantes i per Míriam Garlo, Sorda va obtenir 3 Gaudí, 3 Goya, un dels quals per Álvaro Cervantes, com a millor actor de repartiment. L'actor en declaracions al Catalunya Nit s'ha mostrat feliç.
És una alegria molt gran aquest reconeixement, sobretot per poder mantenir viva la pel·lícula, que se segueixi veient, que més públic s'interessi per apropar-se a aquesta història i que tingui un recorregut encara més llarg a nivell europeu.
Esports, el Barça s'ha quedat a les portes de la remuntada contra l'Atlètic de Madrid al partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions de Futbol i ha quedat eliminat de la competició. En un partit que ha tingut de tot, els blaugranes s'han imposat per 1-2, però el marge ha estat insuficient, tot i els gols de Lamine Yamal i Ferran Torres. Aquest dimarts també s'han disputat Liverpool 0, Paris Saint-Germain 2, de manera que els de Luis Enrique avancen a les semifinals. I la selecció espanyola femenina de futbol ha perdut per 1-0 contra Anglaterra en partit de la fase de classificació per al Mundial del Brasil de l'any vinent.
Fins aquí les notícies.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre el llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners. No patir.
Molt bé, Joel, molt bé.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, per parlar amb vosaltres al 93-201-7474, que estrena aquesta segona hora la Remei, que ens truca des del barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, sóc Remei, que bueno, ja fa temps vaig trucar, perquè ja vaig dir que sóc la pesada dels coloms.
Sí, ja me'n recordo.
No tinc solució.
Ja, ja.
Ara sempre en tinc tres, i aquests tres avui se m'han ficat a la paella de la cuina, i bueno, la feina que he tingut.
Mare meva.
Ara no m'importa ja això, perquè com que fa pocs mesos se m'ha mort el meu marit i el dol, no me'l puc treure de sobre. Només tinc ganes de plorar i de mirar fotografies. I llavors volia saber, perquè esclar, vaig estar a Granollers, que tenim la casa, una casa allà, i vaig dir-ho, dic, mira, s'ha mort l'Albert, i això, oi, quina sort que has tingut, perquè s'ha mort d'un infart. Ho dic amb una altra amiga que d'allò, oi, quina sort, tothom em diu quina sort que he tingut perquè s'ha mort d'un infart. I jo volia saber si la gent creu que una persona que diu que s'ha mort d'un infart, que jo no m'ho crec, perquè estava parlant amb mi tan tranquil i m'estava dient, estàs molt maca avui, mira, no sé què, no sé què, pam, i em cau morta, i em cau mort, agafats de la mà. I jo tinc una pena tan fonda que ja em diuen, has de fer això, has de fer allò. Doncs no tinc ganes de fer res, no vaig enlloc, no surto quasi al carrer. Dic al carrer Val més en Plaça Molina, la veritat, és Sant Gervasi, i no surto ni al carrer. Llavors volia saber si és que una persona, perquè s'ha mort d'un infart, t'ha de dir tothom quina sort que has tingut. Perquè diu, tothom voldria morir-se d'un infart. Això és
home,
el que
no,
jo
trobo una mica... Una mica lleig dir-te quina sort, clar.
Quina sort que has tingut, quina sort. Jo estic com endolorida, però molt, molt.
Clar, però tu els has de contestar, Remei, els has de dir que això no és cap sort. Vull dir, suposo que sí. ho diuen per ajudar en el sentit que no ha patit...
Sí, una sort per ell, clar.
Però clar, el que es queda sí que pateix, clar.
Bueno, esclar, estàvem agafats de la mà. I em mira... mira, fixo, dic, a veure, i va, no sé, fa un gesto i cau a terra. Corrents, crido, tal, bueno, fem, venen una ambulància, tal, i allà van fer-li el cor, em van apartant a mi, m'aparti, que no estigui al davant, jo no sé, no vaig fer res, em van posar allà en un racó, i ell, bueno, van dir, ja està, ja han fet la defunció, i ja s'ha mort, apa, ja està. I ells, i es queden tan amples, i és clar, ho dic a la família, he fet tot plegat, i em diuen, oi, quina sort que has tingut, quina sort. I jo dic, jo sí, és que molta gent pensa que morir-se d'un infart és una sort. Jo, i era per dir això, en realitat.
Sí.
Si és que és una veritat o no.
Remei, t'has escoltat l'entrevista de fa un moment.
Mira, jo tinc les cendres a casa. Tinc el rebedor, les cendres, li poso dues espelmes cada nit d'aquestes que compro que no són, que no fan foc, sinó que són amb piles. Li rezo, surto a la terrassa, li rezo un Pare Nostre, que me'l miro, i cada nit el tinc a sobre la terrassa una estrella, i li dic, deu ser ell, deu ser ell. I jo estic com obsessionada, no sé. I ara ja, una vegada vaig dir, que ja em veu dir com ho havíeu fet, que la Marina Rossell té una cançó que diu T'esperaré.
Sí. Ja la vam posar, sí.
I t'atendré, que sí. Jo no recordo, però que com que no tinc ni mòbil gros, jo tinc diversos nois, diversos fills, inclús un és professor a la universitat, l'altre és metge, en fi, són nois que estan bé. I els he dit, poseu-me la cançó del papa. Ai, mama, carai, pesada, ja, mira, va, ara avui uns a futbol, l'altre en esquiar, l'altre això, i jo estic sol, l'altra vegada. I estic molt angoixada. I ara he sentit aquesta senyora que ha plegat...
Anava a dir si havia sentit llibre, aquesta conversa, sí.
He sentit aquesta conversa,
sí.
I dic, deixa'm trucar, a veure si és que ella dona alguna solució. Perquè, clar, si ella escriu, es canvia molt. Ella, jo no sóc escriptora de res.
Però mira, et podria anar bé, Remei, a llegir el llibre. Fem una cosa, llegir el seu llibre. Deixa-li les teves dades a l'Aina, que te l'enviaré, que segur que t'ajudarà. Sí, ja veuràs.
A veure, és que jo dic, algo haig de fer, perquè em diuen, vés a classes de cosa, però jo havia anat a Taichí, havia fet coses, quan el meu marit estava bé, tenim una botiga... I tenim la botiga encara a Balmes i me la trobo cada dia pintada, que dic, igual que els trens de la Renfe.
Sí.
I molts veïns, molta gent de per aquí, entre les obres que estan fent aquí a la plaça Molina, tot plegat. Home, t'has de cuidar d'aquesta botiga, que no paren de pintar. Però què ha de fer la gent? Això és a part, eh? No sé què hem de fer, perquè la Renfe, d'acord, ja se'n cuida, però a mi em repinten... Dia que volen,
sí,
ho repinten,
vegada,
i al cap
sí,
de dos dies torna a estar tota plena de...
Sí,
i
de grafitis.
Els llogaters estan molt indignats.
Clar.
Molt indignats.
Escolta, Remei, deixa la teva adreça
ara,
a l'Aina.
A l'Aina li dono l'adreça.
I t'enviaré aquest llibre, que segur que et farà bé, d'acord?
Sí, les cendres a casa, com què opina la gent? Perquè, no sé, si faig bé o no faig bé de tenir les cendres
doncs,
a casa.
A veure què et diuen els oients.
A veure si hi ha algú que m'orienta, perquè estic molt angoixada.
No pot ser, Remei. Una abraçada. Dóna-li les dades, no pengis.
No penjo.
No pengi. Adéu-siau, adéu, bona nit. Aina, ara et passarà les dades i jo crec que aquest poemari que es diu D' apòstrof olor, que justament va d'això, del dol per la pèrdua de la parella, a la Remei, que ja fa temps que està angoixada, que ens ho ha dit alguna vegada, però si algun altre oient doncs, té alguna altra recomanació per fer-li, serà benvinguda. Jo sé que en aquests casos els oients sempre teniu la paraula adequada per ajudar.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Soc un sabadellent que viu a Santiago de Chile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans. Jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant. Sempre pot ser primavera, sempre pot ser Sant Joan,
poc a poc i bona lletra, que el millor està per arribar. La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
Un quart de dues de la matinada, va, que avui estem de regals. I com que ja fa uns dies que en Jaume de Reus ens va demanar una sardana que es deia El meu jo, doncs avui és el moment oportú per escoltar-la. Doncs ens la va demanar en Jaume de Reus, El meu jo, de Lluís Cocho, interpretada per la Copla Orquestra Montgrins. Una de la matinada i pràcticament 19 minuts. Ens truca el 93207474 l'Àlex des de Badalona. Bona nit.
Hola, Marta. Bona nit. Què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí anar fent, escoltant-vos com sempre.
Molt bé. T'ho diràs.
Mira, no, era només seguir una mica amb el que, amb l'entrevista que he fet abans i amb el que ha comentat l'oient que ha trucat ara fa un moment, que era la Remei,
sí,
que estava molt angoixada per la mort del seu marit i aquestes coses, i els fills i tal. No, és que jo, bueno, tinc la situació una mica, diguéssim, similar i en certa manera i amb certs canvis, i també, vull dir, el meu pare va morir fa 5 anys i poc, 5 anys i mig, i bueno, Ens hem quedat la mare i jo sols, jo sóc fill únic, no tinc germans, no he pogut marxar de casa, continuo vivint a casa amb la mare, i bueno, i ja fa uns quants anys doncs, que m'he hagut de dedicar molt amb ella i estar per ella i cuidar-la. Va tenir nervis i va tenir uns atacs epilèptics ara fa 4 anys, que per sort no van anar més i la van poder estabilitzar a l'hospital de Can Ruti. A més va ser en plena pandèmia, i bueno, però per sort tot va acabar bé i segueix amb la medicació i tot va bé. El que volia dir és que doncs, el que li recomano a la Remei és que si aquest llibre li pot anar bé, a part d'això doncs, que es distregui amb tot el que pugui, que cultivi les amistats, i que faci doncs, tota sèrie d'activitats que la puguin fer distreure per no pensar, perquè és una mica el que intento jo fer amb la mare i una mica també el que faig una mica amb mi, perquè també bueno, vaig haver de solucionar un munt de problemes burocràtics i coses, tota una sèrie de coses mal fetes que va fer el meu pare els seus últims anys i encara no venen al cas perquè són molt enrevessats i no és qüestió d'aquí d'explicar aquí
perquè tens el dol, més cuidar la mare, més solucionar tots els problemes, vull dir que són tres coses afegides, ja ho entenc, sí.
Sí, i ha sigut bastant complicat i clar, m'ha tocat tot a mi i també he caigut una mica en un pou i també doncs m'està costant sortir-ne i a vegades doncs hi ha certs amics que diuen doncs vinga va, fota-li ganes o no sé què, o si mira sort que no treballes, perquè si no pues, ja li diré jo demà al jefe que estic deprimit i no sé què i que no aniré a treballar, i jo li diré bueno, escolta, tampoc cal que t'ho prenguis així,
Sí. Sí.
Ja, tampoc ens passem, No, és que si haguessis de treballar ara, tu ara perquè tens la sort i no sé què, però si no ja veuràs com et passaria tot en 10 minuts. Dic, home, no
aquest amic que s'ho faci mirar també, fer aquest comentari, però vaja.
Sí, és que és un amic també que és una mica especial, també.
I a vegades per ajudar, a vegades ens equivoquem, Volem ajudar i encara diem coses que no toquen, però vaja.
Sí, bueno, és que tinc amics que saps què passa, que hi ha una confiança de molts anys,
ja.
Són amics de l'escola que ens coneixem des de que teníem 4 anys, m'entens? En tenim una mica més de 40, m'entens? I és clar, i la confiança fa fàstic.
Sí, ara sí.
I després també quan el problema és per un altre, doncs m'entens? Com que a mi no em passa, saps?
Clar. Sí. Fins que no et toca a tu, està clar.
Clar, et passa a tu, a mi no, per tant, com que sí. a mi, plinces.
Sí, totalment. Àlex, gràcies per ajudar la Remei i per explicar-nos el teu cas. Moltes gràcies.
Cap problema, encantat, Marta.
Igualment, una abraçada, bona nit.
Gràcies, una abraçada,
adéu.
Bona nit.
L'Anna Maria, des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo també trucava per el que li ha passat a aquesta senyora que se li ha mort el seu marit. Jo em vaig trobar amb la mateixa situació fa 11 anys, també, que es va morir d'un infart fulminant. Llavors, clar, sí que et diuen moltes vegades, mira, ha tingut la sort, però et diuen amb el sentit de que no ha patit. Però, clar, també tenia 67 anys, que encara era jove, i és un cop molt dur, tant pels fills com per la persona com jo, que et queda sola.
Clar.
Però, bueno, és qüestió de... Ha de passar el seu temps, també, i sobretot pues, que miri de sortir, de distreure's, perquè tampoc ja no es pot fer res més. Vull dir, per molt que es quedi a casa, el marit ja no torna. I després, en quant a les cendres, nosaltres també el vam incinerar, perquè ell sempre volia així, i tampoc no sabíem què fer-ne, i al final ell tenia moltes ganes d'anar d'Aigües Tortes, al llac de Sant Maurici, i al final amb els meus fills hem decidit de portar-lo allà. I vam tirar les cendres en allà.
Uh-huh.
I, bueno, o sigui, el temps ho va cicatritzant tot una mica, i, clar, has de tirar endavant. Jo tenia la sort que encara estava treballant, i això també em va anar molt bé perquè bueno, pues et distreus, tens l'obligació de sortir de casa, però bueno, que l'entenc perfectament amb aquesta senyora perquè jo ho he viscut.
Sí. Gràcies, Anna Maria, per compartir-ho.
que des d'aquí li envio molts ànims i molta força.
Moltes gràcies, una abraçada.
Vale. Bona nit. A tu, Marta, i moltes gràcies pel programa, que m'agrada molt.
I moltes
escolto
gràcies.
Escolto quasi cada nit.
Moltes gràcies.
Vale, una abraçada.
Adéu, bona
nit. Adéu, bona nit. Bona nit.
Una altra Anna, ara des de Mirasol. Bona nit, Anna.
Bona nit. Jo també és per aquesta senyora, perquè a mi em va passar una cosa per l'estil. No amb el meu marit, però amb la meva mare. La meva mare es va morir així de repent. Vam baixar l'escala, ella s'anava a la perruqueria i amb el meu marit ens anàvem a fer un recado. I quan vaig tornar a casa, la vaig trobar morta. Mare. Va ser un cop tan fort que em va costar tant de reserva. Això que vivia amb ella, tenia el meu marit i vaig quedar amb el meu pare. El meu pare era molt diferent de la meva mare. I ho vaig passar molt malament. I l'entenc molt bé, perquè aquestes morts costen molt de superar. Molt. Però que tingui ànimos. I el temps tot ho va superant. Molt del tot, perquè jo tota la vida he tingut el mateix record.
Clar.
Entens, Marta?
Sí, sí, i tant que sí. I més quan una cosa és així de cop i volta, que no t'ho esperes. I
no t'ho esperes, exacte.
Queda el xoc a dins, està clar.
És el que diu aquesta senyora, em deia. Ai, pues mira quina sort que he tingut. Sí, molt bé. Molta sort per ella, perquè no ha patit ni res, suposo, vaja.
Sí, i els altres què, no? Sí, sí.
Doncs que quedem molt tristos, molt. Sí. I costa molt de recepta.
Però està bé tots aquests ànims que li esteu enviant, perquè bueno, al final has de mirar endavant, sempre has de mirar endavant, no?
Sí, pobra senyora, sí que miri endavant, però està, li costarà, perquè és una cosa, i és la parella que... Ah. És una cosa que està tanta companyia.
Clar. Anna, moltes gràcies, com sempre, per trucar.
Moltes gràcies a tu i gràcies per la sardana, eh?
Ah, de res.
Allà, si qualsevol hora em poseu una que se'n diu Per tu ploro.
Per tu ploro, molt bé. Molt bé.
Molt bé.
Una abraçada, bona nit.
Igualment, bona nit, Marta, bona nit.
En Pere Enric, des de Reus, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Bé, i bé, que vostè... Bueno, sento que vostè... M'agrada per la veu que té.
No me digui de vostè, eh? No, digue'm de tu, per la mort de Déu, eh? Que ens farem més grans els que som, que no cal.
No, dona, és l'acostum que tinc.
No, tu de tu, no? Directament, de tu.
Bueno.
Tu diràs, pues, per Enric.
Bueno, pues mira, doncs, m'agrada molt com enfoques el programa de la nit dels ignorants.
Que bé.
No ho sento cada dia, però en quan... M'agrada escoltar-te, no?
Molt bé, molt bé.
I fa temps que volia connectar amb vosaltres, i, bueno, precisament avui parleu de la mort.
Sí.
Bueno, doncs la meva família, nosaltres érem 5 germans, i se m'han mort 4 germans.
Mare meva.
Sí, jo sóc el petit.
El petit.
I el petit, sí. Que jo tinc 59 anys. I, bueno, doncs érem una família nombrosa, érem bastanta colla, i, bueno, els respectius cunyats, respectives cunyades, i, bueno, doncs els germans han anat marxant, no? I això, doncs, és... L'últim germà va marxar l'any 22. I, bueno, doncs la vida m'ha posat a to, no?
Sí, sí, t'ha posat a prova.
A prova, sí, sí. Uh-huh. I, clar, això no t'ho esperes pas, perquè, clar, tanta colla que érem...
Clar, i doncs, ara bueno, no te'n queda
teníem molta il·lusió, doncs, quan se'ls jugaressin tots, perquè jo em portava 10 anys amb la gran. I era tot escalonat, 10, 9, 8... 5 i bueno, pues...
Doncs no, i... clar, t'has quedat sol.
Sí, i això ha sigut un cop molt dur. Jo vaig pensar inclús, per què no marxo amb altres, ja, perquè clar, aquí m'ho marxat tot.
No, home, no diguis això.
No, però ho vaig pensar en moments, en moments precs, no? I vaig pensar que no, que ells en vida em van dir que disfrutés la vida el millor possible, sapiguem que ells marxaven, inclús un germà es va morir davant meu, d'un infart, I ara pues, procuro disfrutar el dia a dia.
Ben fet.
He conegut un poble que es diu Ulldemolins. Me sento molt ben acollit i m'he obert nous reptes.
I noves il·lusions, i molt, no? Clar.
Sí, molt estic bé. Molt content. No obstant, pues, bueno, clar, no deixa de lo que m'ha passat, no?
Clar.
I, bueno, i més, i una cunyada, i un cosí germà. O sigui, molt, molt ràpid tot.
Sí.
Seguit.
En poc temps t'ha faltat molta gent, però tu sí, no has perdut l'esperança i has continuat endavant, que és una mica la recomanació que esteu fent tots en aquesta, en aquesta oient.
Sí, perquè no toca d'altre, no?
Clar,
no,
i tant, sí.
No toca d'altre. Jo considero com si quan te pares un moment amb un apiadero del tren, pares un moment, però dius, he de continuar
el viatge,
la via,
clar,
no?
Clar, sí. Hem de continuar el viatge tots, i tant que sí.
Hem de continuar el viatge, sí, fins senyor. Que ens arribi el moment de marxar definitivament.
Que esperem que passi molt de temps, si Déu vol.
Correcte,
molt
i avui
bé.
Precisament he anat a donar un pes amb un amic, i bueno, doncs això te fa pensar.
I tant.
Però dius, has de tirar endavant.
I tant que sí. Pere Enric, moltes gràcies per trucar-nos i una abraçada.
A tu.
Que vagi bé. Adéu-siau, bona nit.
Vinga, bona nit. I endavant amb el programa.
Gràcies.
A vosaltres. Bona nit.
On anem?
Te cojo en una de les ciutats a tu cuixó. Ni quin ni agarri.
Va, que ens n'anirem molt lluny, molt lluny, a Groenlàndia, perquè últimament Groenlàndia està en boca de tothom, sobretot del president dels Estats Units, que abans de començar la guerra a l'Iran va insistir que se la vol apropiar. Ara fa uns dies que no en parla, perquè està centrat en aquestes altres coses, però a nosaltres Groenlàndia ens continua interessant per molts motius. I un és l'expedició científica liderada pel CSIC, en què participen tres investigadors catalans i que segueix la nostra companya periodista dels serveis informatius, la Montse Poblet, que està especialitzada en crisi climàtica. Van sortir diumenge de Barcelona, avui han arribat a Kaanak, al nord-oest de Groenlàndia, que és on s'estaran durant dues setmanes. I just abans de marxar, vam quedar amb la Montse per saber què hi va buscar el CSIC a Groenlàndia. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit.
Què hi va buscar el CSIC a Groenlàndia?
Aviam, no és la primera vegada que hi van regularment. El cap de l'expedició, en Santi Giral, director de l'Institut Geociències de Barcelona, és la seva novena campanya a Groenlàndia. I un altre dels investigadors, en Sergi Pla, fa 30 anys que es mou per aquestes latituds. El que van a fer, el que van a buscar, són sediments dels llacs de Groenlàndia, perquè d'aquesta manera ells poden saber com ha evolucionat el clima en aquesta segona reserva de gel més important del món. Com ha evolucionat el clima, no en els últims 100 anys, sinó al llarg de milers d'anys, perquè aquests llacs es van formar fa aproximadament 11.000 anys.
Imagina't.
Fins ara han aconseguit treure sediments de 8.000 anys enrere. I amb aquests sediments veuen els minerals que s'hi han acumulat, si hi ha, per exemple, larves d'insectes, si hi ha unes determinades algues, i poden saber, com que aquelles algues només viuen si hi ha determinades temperatures, quina temperatura feia Groenlàndia en aquella època.
Déu-n'hi-do, quina feina d'aquí.
És com si extraguessin dels llacs un llibre, un llibre que hauran de llegir en els diferents alfabets en el que està escrit, doncs els especialistes en mosquits, els especialistes en algues, els especialistes en minerals, en els quals un cop es torni se'ls enviaran mostres dels sediments que hagin extret, els hauran d'analitzar, i d'aquí a un parell d'anys, segurament aquest procés no és ràpid, és molt lent, sabrem quines conclusions n'han tret.
És a dir, que hi ha moltes capes, perquè no
moltíssimes.
És una sola persona, un sol científic que arribarà a unes quantes conclusions. És el conjunt de la feina de moltíssima gent, no?
De moltíssima gent, de moltíssims interrogants, de molt coneixement posat en comú per treure conclusions.
Escolta'm, per què ens interessa tant el clima de Groenlàndia i no pas d'un altre de lloc?
perquè és una cosa que ens afecta més? O...
Ens afecta.
Perquè ens afecta.
Ens afecta. De fet, el sistema climàtic no té fronteres. És un sistema que està connectat i el que passa en un lloc té conseqüències en l'altre. Uh-huh. En els últims anys parlem molt de canvi climàtic i ho anem assimilant, això. A Groenlàndia hi ha una cosa molt concreta que es diu la corrent en jet.
Això en jet?
En jet. Uh-huh. Perquè ens imaginem, seria com una autopista que està molt amunt a l'atmosfera i que actua de barrera entre el que hi ha a Groenlàndia i el que ens passa a nosaltres. Uh-huh. Si les temperatures entre el que hi ha a Groenlàndia i les nostres estan més o menys equilibrades, aquest mur funciona de barrera. Què està passant? Que com que cada vegada la diferència entre les temperatures d'un lloc i les temperatures d'un altre són més extremes...
Més extremes i més boges.
Aquest mur està oscil·lant. I en la mesura en què aquest mur oscil·la, a nosaltres ens arriben fenòmens meteorològics extrems d'un tipus o d'un altre. Per tant, aquí hi ha un primer motiu pel qual ens interessa, no? Uh-huh. Perquè ens afecta directament. Però és que, a més, el fet de que l'Àrtic s'estigui escalfant, aquest gener, per exemple, la capital de Groenlàndia ha tingut el gener més càlid dels últims 109 anys, això també té tota una sèrie de conseqüències. Hi ha menys gel. Si hi ha menys gel, vol dir que hi ha més aigua dolça que està entrant en l'oceà. Estem perdent una reserva d'aigua dolça. Està ajudant a pujar el nivell del mar. Bé, hi ha moltíssimes conseqüències que ens afecten a nosaltres i a la resta del món. Per tant, sí, ens interessa molt saber el que passa a Groenlàndia.
Pel que veig i pel que expliques, o sigui, que en saps un munt ja abans d'anar-hi, tu fa mesos que saps que podràs acompanyar aquesta expedició, i a més d'estudiar molt, com veig que has fet, també suposo que has tingut temps o has vist com s'estan preparant, no? tot aquest operatiu, que deu ser déu-n'hi-do.
És llarg, és llarg. Mira, jo m'hi vaig posar el gener del 2025. L'any passat...
Fa més d'un any.
Sí.
Uau.
Nacions Unides va declarar que el 2025 era un any que dedicava a les glaceres. I jo vaig anar entrevistant Santi Giral. Li vaig explicar que tenia intenció de fer un desplaçament als Pirineus o als Alps per explicar el que passava a les glaceres que tenim més a prop. Mm. I ell em va proposar, mira, estic buscant finançament per anar l'any que ve a Groenlàndia i m'agradaria molt que vingués algun periodista per explicar la feina que fem els científics que parlem del clima. Us posaré en aquest projecte a Catalunya Ràdio i aviam si tenim sort i ens donen diners. El gener d'aquest any els hi han confirmat que sí que tenien aquests diners.
Sí, un any després van dir sí, ok, teniu els diners per fer això.
Sí, i aleshores comença tot una operació logística molt complicada que passa des de demanar permisos per poder fer les extraccions d'aquests sediments, a temes de seguretat, per exemple, nosaltres hi anirem en una època en la que els ossos es desperten de la hibernació.
Oh.
Aleshores, s'ha d'anar amb rifles, perquè no per matar-los, però almenys per espantar-los i que no se t'acostin. Hi ha també el problema de seguretat de que estarem circulant amb trineus de gossos per sobre d'un gel que cada vegada és més fràgil. Per tant, has d'anar molt ben assessorat, en aquest cas per inuits que viuen en allà i que saben molt bé per on es pot passar i per on no es pot passar.
Que aguanti quan passeu vosaltres.
Que aguanti.
Clar.
Què més hi ha? El tema del material. Ens emportem 160 quilos de material. Són 8 paquetets, per dir-ho d'alguna manera, de 20 quilos cadascun. Què hi ha, per exemple? Hi ha unes botes importades de Canadà que han trigat pràcticament 3 mesos aquí, que són les úniques botes que hi ha en el món que poden suportar temperatures per sota de menys 60.
Uix.
Hi ha també uns vestits de seguretat, perquè en allà no només hi ha el problema de que les temperatures poden ser molt baixes, sinó que la sensació tèrmica, si bufa el vent, ho pot ser molt més. Per tant, suposant que això passés, has de tenir uns vestits que et protegiran de l'impacte del vent. Què més? Una barrina que serveix per perforar els llacs, per poder arribar al fons dels llacs. És una barrina comprada a Noruega perquè és l'únic lloc on hi ha aquest tipus d'eines. Tot, excepte la barrina, va per duplicat, perquè si es perdés, almenys la possibilitat de fer la feina. M'explicava en Santi que una vegada la barrina se'ls va desenganxar quan estaven perforant, per sort, al final de la campanya, perquè si no haguessin perdut tota la feina.
Tota la feina, clar.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.
Clar, i per fer tot això necessites permisos, clar, clar.
I després el tema del vestuari. El vestuari és roba tècnica d'alta muntanya, per exemple, guants, tres capes de guants, uns guants de llana marina, també moltes samarretes tèrmiques, malles, roba impermeable, sempre un recanvi de roba per si caiguessis, per si et mullessis, etc. Així que sí, sí, una logística sumament complicada.
Molt complicada per tota la gent que aneu. Exactament. O sigui, tu abans de marxar ja saps què faran? O sigui, o per exemple, això que deies de les extraccions, estan, si s'han hagut de demanar els permisos, estan els llocs ubicats, situats, marcats, o...
Més o menys. Nosaltres ens instal·lem a Kanak, que és un poble que està al nord-oest de Groenlàndia, és un poble molt petit, de 600 habitants, és un poble d'inuits, que van ser desplaçats des d'una altra localitat, des de Thule, als anys 50 del segle passat, quan es va construir la base nord-americana a Groenlàndia. Estarem instal·lats en una casa que no té aigua corrent, l'aigua es va buscar en una font, ja us explicaré com es fa això.
Com no té aigua corrent la casa?
No hi ha aigua corrent. Tots els vàters del poble són secs, m'imagino que per un tema de les temperatures. Això és una de les preguntes que jo tinc.
D'acord.
Això sí que ho sé. Sé que ens instal·lem a Kanak, allà hi haurà el campament base. I aleshores, el que estic veient aquests dies és que en el grup de WhatsApp en el que estic inclòs, on hi ha aquests quatre científics, van compartint mapes de llacs, propostes de... Aquest és un quilòmetre i mig amb 20% de desnivell, aquest és un desplaçament de 3 quilòmetres i mig, el desnivell màxim és un 60%, però tot això s'acabarà decidint el primer dia que arribem a Kanak, en una reunió amb els inuits, amb la gent que portarà els trineus, amb la gent que coneix la zona i que ens diran, mireu, això que heu pensat es pot fer o això no es pot fer.
I el lavabo ja m'ha quedat clar que era sec, l'aigua a la dutxa ja veurem com
això
raja.
A la casa ja t'explicaré com ho fem quan estiguem caminant.
I dormir
caminant.
A sobre d'on, m'has dit?
En la casa dormirem a mig, però quan fem aquests desplaçaments per anar a extreure el sediment, seran desplaçaments de 2 o 3 dies en els que dormirem amb tendes instal·lades a sobre dels trineus, cobertes amb pell. Diuen que és confortable. Jo dormo tot arreu, així que no em preocupa massa.
No va dir, o sigui, si ets com alguns dels nostres oients que no dormen gaire bé.
Jo dormo. Ara bé, allà sempre, tot el dia serà de dia.
Ah, clar, clar, aquesta és una altra cosa. No es farà de nit quan
no
hi aneu.
No es farà de nit.
No, quan hi aneu, que ja ara estem parlant i aquesta conversa l'hem enregistrada abans de marxar. Suposo que ara
ja
que estarà sonant, tu ja hi seràs i potser ja hauràs passat o estaràs a punt de passar la primera nit o estaràs passant la primera nit i ja ens explicaràs quan puguis, perquè aquesta és l'altra. A mi m'agradaria que els oients que ara estan escoltant aquesta conversa i tinguin curiositats i coses a saber i preguntes que potser mai s'han fet i ara diuen, ostres, una persona nostra que serà allà amb científics al costat potser ens pot respondre aquestes qüestions que potser tu, entremig d'un descans de la feina que estan fent, els hi pots demanar.
I tant.
I un altre dia que tinguis bona cobertura, aquest serà un altre problema, suposo, no?
Sí, perquè en el poble no hi ha wifi, funcionarem amb dades mòbils, hi ha un satèl·lit, però només es fa servir per situacions d'emergència, per tant, a priori no, espero que no l'hàgim de fer servir, però sí, ens connectarem i respondrem a les vostres preguntes, que segur que ens sorgeixen moltíssimes.
Perquè, a més del clima, clar, només de com viuen els inuits, per exemple,
clar,
no?
Clar, per exemple, quin sabor té la foca? Quina és la millor manera de cuinar-la?
Això són preguntes de la nit dels ignorants, Montse?
Jo en tinc. Què és el que més trobes a faltar en un lloc on els aliments només t'arriben 2 cops l'any, amb sort, amb un vaixell?
Uau.
O això, no? Quina és la
dieta que fan ells sempre, habitualment, no? Perquè, clar, jo penso, nosaltres aquí, Mediterrani, amanides, verdures, coses a la planxa, foca no en mengem, salmó...
Diuen que té gust d'amoníac, però jo us ho vull confirmar, jo ho vull provar.
Gust de què?
D'amoníac.
Ai.
M'han dit que no és gaire bona, però vaja, ja.
Tu la tastaràs?
Ja, home, i tant.
Doncs una de les preguntes que en podem fer els ignorants és quin gust té la foca. No sé, segur que la gent se li acut moltes altres.
Endavant.
Farem un llistat de preguntes, te les enviarem el dia que tinguis cobertura, tu mires, i o bé tu les busques i les resols a través dels científics, dels inuits, de les foques, del que sigui.
Jo m'anoto l'encàrrec i us prometo les respostes.
Doncs, Montse, bona feina, que les investigacions acabin bé, o sigui, que no es trenqui res, que no es perdi res, que els científics puguin fer la seva feina i que aquests 60 sota zero que diu que aguanten les botes no calgui.
Espero que no.
Perquè, és,
perquè això, anem... la veritat és que és un dels aspectes d'aquesta aventura que a mi
suposo
em preocupen.
Que aquesta època ja està pensada perquè és una època on hi ha menys...
Aviam, aquesta època el que seria normal és arribar a uns 20-25 sota zero. Dius, per què no ens esperem a l'estiu?
Clar.
Perquè seria molt més difícil arribar als llacs, perquè tot aquest pes que ara arrossegarem amb trineus s'hauria de portar a l'esquena.
Clar, perquè no hi hauria la neu pels trineus.
I encara hi ha un altre motiu.
Quin?
Hi ha molts mosquits a Groenlàndia. Increïble.
Ara sí, que a mi aquí em mates. O sigui, jo a mi que em piquen tots els mosquits, a tu et piquen els mosquits?
Sí, també.
Doncs una escafandra o alguna cosa així.
Sí, sí, es veu que has d'anar protegit com si t'acostessis a un rus d'abelles, eh? N'hi ha molts, molts. I aquesta és una de les preguntes que tinc, també.
Per què hi ha tants mosquits a Groenlàndia, no? És bona, aquesta, també. Montse, molta sort i ens ho expliques un altre dia.
Molt bé, bona nit.
Bon viatge.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Homar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Homar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
De l'ombra estant, llunyana, em mires amb uns ulls que segueixen camins que cap atzar no ateny. De l'estret de Bering, de Lluís Calvo.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ara passa un minut de 2:45. Obrim el capítol de preguntes contestades. Ja ho sé. Una nit trista pels aficionats del Barça, ja que tot i la victòria l'equip culé ha quedat eliminat a la Lliga de Campions. Potser algú de vosaltres avui ha mirat el partit i ha vist algun dels jugadors aixecant la mà abans de llançar un córner? Perquè justament aquesta és una pregunta que ens va fer fins enrere en Marc des de Nou Barris, i l'hem traslladat al nostre company Ricard Torquemada, de la TDT, i això és el que ens ha explicat.
Hola, ignorants. Bé, doncs, això que veieu quan algú va picar un córner i aixeca un braç és simplement un codi intern per marcar una jugada. Veureu altres gestos. Podeu veure jugadors arrepenjats al banderó de córner, podeu veure jugadors que es posen la mà al pit... Tot això són indicacions internes que poden marcar on picaràs el córner o quina jugada faràs, si ha d'haver-hi un bloqueig... Jugades que normalment estan treballades prèviament des de l'estratègia. És veritat que el gest més comú és el d'aixecar el braç, però no tots els jugadors que aixequen el braç volen dir el mateix. No tots els que aixequen el braç piquen el córner al primer pal o al segon pal, sinó respecte als codis interns que s'han marcat prèviament a l'equip amb l'entrenador, perquè si no tothom sabria on picaria el córner. Per tant, és un gest comú, però que té diferents significats depenent de l'equip.
I sense deixar el futbol ni el Barça, perquè encara tenim una altra pregunta pendent de respondre, és la que va fer sobre el Barça femení en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona.
Des de quan data que hi hagin dones jugant al futbol al futbol com a Sorda?
Doncs mira, qui respon és la periodista Sonia Gelmà, la realitzadora del Tot Costa i de la TDG.
A veure, des de quan el Barça té equip femení de futbol podria semblar d'una resposta senzilla, però no ho és tant. Per què? I durant uns anys, concretament des del 1971, hi havia una penya blaugrana femenina que jugava amb els colors del Barça, però no amb l'escut. Aleshores, rebien suport logístic i material per part del club, però no eren considerades una secció del club, no eren considerades que formessin part del Barça. Aquest equip va durar molts anys, es van adscriure a la Federació Espanyola de Futbol i competien com a Barça, però insisteixo que eren penya barcelonista femenina. Fins al 2002, que a la presidència de Joan Gaspar, aleshores sí, les integren dins del club, passen a portar els colors del club i també l'escut, i ja formen part, amb més o menys gràcia i amb més o menys pressupost, del que seria el Club Blaugrana. Són considerades una secció més. I és el 2015 quan jo et diria que les prenen ja del tot seriosament i les professionalitzen. I passa a ser una secció professional del club. Per tant, les tres dates clau serien 1971. A partir d'aleshores veuràs molts partits amb jugadores amb els colors del Barça. 2002 és quan passen a ser una secció i 2015 quan es professionalitza. I 2021 quan es guanya la primera Champions.
Doncs moltes gràcies al Ricard Torquemada i a la Sònia Gelmà per ajudar-nos, també ells, a sortir de dubtes aquí a la nit dels ignorants.
Per anar a dormir.
Doncs va, que aquesta setmana estem descobrint el llibre publicat per Edicions de la Ela Geminada, un llibre que es diu Lluenta, de Marta R. Gustems, una escriptora, il·lustradora i pintora que ens proposa relats que abracen tots els sentits. I el conte d'avui porta per títol El Timoni. S'estan a l'habitació prop de les escales. És un llit de matrimoni, però fa dies que únicament s'hi ajeuen la mare i la filla. La nena ja somia. La mare, insomne, es mira a la cambra. A mà esquerra, del costat on ella dorm, hi ha una paret amb dues finestres que donen a peu de carrer. La que té més a la vora està tancada, té la persiana trencada i no es pot abaixar, per això han tirat l'estor. El fanal exterior que just tenen enfront deixa entrar una llum groga, ataronjada, omple la cambra de manera artificial com si fos una habitació de pega, un decorat de pel·lícula dolenta. A través de l'estor també es pot veure la silueta d'un test de mida grossa, amb les branques, fulles i flors ben definides, gairebé com dibuixades a carbonet, una citronela que va plantar fa un parell d'anys per allò dels mosquits i que no li ha servit mai gaire de res, sinó per fer bonic. Entre finestres hi ha penjat un quadre. Un dibuix tan fi que des de lluny sembla un full en blanc, però que en realitat és una noia estirant les puntes d'un folar fent-se el nus entre els dos pits menuts. Més enllà hi ha la segona finestra oberta de bat a bat, amb la persiana a mig abaixar per fer entrar l'aire que de nit es torna fresc i fa respirable l'espai. Han estat dies tranquils, com una bassa d'oli, sense un bri de vent, sense un to de veu més alt que un altre. La mare pensa en tota aquesta calma estiuenca, pensa en la solitud en què es troben allà dalt de tot de la muntanya. No hi ha pràcticament ningú al poble, i els pocs que hi són, són gent molt gran que no trepitgen carrer. Una altra escenografia oblidada de Hollywood, com les que rodaven al sud de la península d'indis i vaquers. El silenci és un dels altres grans plaers dels quals gaudeixen aquí. Durant el dia escolten la piuladissa dels ocells o els pocs sorolls propis, els plats que piquen entre si, el doll de la dutxa, les portes que xoquen amb els corrents d'aire, la música, la ràdio. De nit, al cant de les aus s'hi afegeixen els dels gats moguts o enrabiats i res més. Menys ara, que la mare intueix algú que avança pel carrer. No sent ben bé les passes, però sí la presència i un murmull de grava trepitjada. Si és una persona, aviat li veuré l'ombra delineada a la finestra, pensa. El pensament la du en sec a la por. La por, aquell moble informe que una vegada se'n descobreix l'escletxa, ja no té aturador, s'obren més i més calaixos, portes, compartiments, sense poder finir la invasió ni posant-hi tota la teva força, amb els punys tancats i el pes del cos contra la fusta, res a fer. La por ha arribat i des d'allà dins, sols, hi eixirà foscor. La mare, petrificada i atenta, intenta copsar el mínim so que li pugui arribar, una pedreta esclafada més. Un gat, potser? No, coneix els gats, no és un gat. És algú, algú que avança. Pensa en totes les nits anteriors en què han dormit de la mateixa manera, amb aquella finestra oberta, els dos cossets indefensos, a l'abast de qualsevol que vulgui fer mal, i se li esborronen els pensaments, se li esclafen contra les parets del cervell, es tornen gargots de malalt, la maregen. Mira la filla, que respira a ritme ideal al seu costat, aliena el terror que la mare supura. La visió també es difumina i es desdobla. Focalitza, focalitza, mare de la criatura. Els ulls, el fragment de la finestra que resta oberta, aquesta és l'obsessió ara, i els petits sorolls perquè no canten ni ocells ni gats, per això mateix, perquè hi ha aquest algú rondant. La mare es debat entre el pànic absolut i la descreença, però és mare al capdavall i es lleva silent i amb celeritat agafa les dues bandes dels finestrons i els tanca. O això intenta perquè els dits neguitosos la traeixen i li costa encaixar les dues parts i l'estor replegat al damunt se li enganxa a la tanca i ha de tornar a obrir i tornar a tancar i resa que l'algú no sigui tan ràpid com per posar-hi una mà corpulenta que aturi la bona i simple idea. La filla remou al llit, no es desperta. La mare es queda davant la finestra, ja tancada, no vol mirar de fora i baixa maldestrament l'estor que descendeix a cops asimètrics, gairebé còmics, fins a baix de tot. Ara sona cobert. Salvades. Salvades per una fina capa de vidre i tros de tela, caps d'estruços dins el forat. Llisca altra vegada al llit, sempre mirant les cortines il·luminades pels focus cinèfils del poble. Espera la silueta. El terror fa niu entre elles, físic, sobre els llençols. La mare espera, amb la por al costat, fent cullereta. Alguns ocells tornen a piular. Vent, jocs de llum i jocs d'ombres, silueta del seu gat que pica la finestra. Avui no, Mishino, avui no, t'obro. El moix marxa, fulles que voleien, silenci. La mare espera, 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 dorm. A l'estor de la segona finestra, l'ombra d'algú es dibuixa. Doncs així, amb aquesta por a dins que ens ha deixat aquesta història de la Marta R. Gustems, acabem avui la Nit dels Ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Arribarem a les 2 de la matinada i això vol dir, com sempre, que escoltarem les notícies d'aquesta hora i després la programació que continua, com sabeu, amb repeticions de programes que hi ha hagut durant el dia. Nosaltres tornarem demà, horari habitual, sense cap, en principi no ha de passar res, per tant demà a partir de les 12 serem aquí, demà amb més preguntes vostres, amb més respostes, amb més bons consells que doneu, com sempre, a altres oients que en un moment determinat necessiten escoltar veus amigues que els diguin per on han d'anar i com ho han de fer per superar segons quins moments, i converses xules, converses boniques i converses serenes, com m'agrada dir, que tenim preparades també per demà. Serenes i potser no tan serenes, perquè potser demà hi posarem una mica de música, que de tant en tant també està bé. Així que ens retrobem demà a partir de les 12. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, perquè aquest programa, sense els ignorants, no seria el mateix programa. Que descanseu, bona nit i fins demà.